No em digueu que no és flipant. Jo és que estic al·lucinant. No sé fins a quin punt això pot ser aplicable. Una cosa són els ratolins i una altra cosa ja sabeu que seria si és aplicable o no a l'ésser humà, que som genèticament, penso, bastant més complicats. Doncs en parlem d'això i de quines possibilitats hi ha, i en parlem amb una persona que en sap i molt de tot això. És el doctor Salvador Massip, que és catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya i també catedràtic a la Universitat de Leicester. Salvador, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Fins a quin punt tot això pot ser real? O sigui, és tan ràpid aquesta adaptació genètica?
Ho és, i funciona amb ratolins i funciona també amb humans. Hi ha alguns estudis previs que indiquen que segurament va per aquí la cosa. És com tu dius, sorprenent. Quan veus aquestes dades, penses com pot ser que el que han fet els meus pares o els meus avis pugui tenir un efecte en mi, no? I això, l'explicació, més que la genètica, és la epigenètica. Potser alguns heu sentit parlar d'això. Són els canvis químics que s'afegeixen a l'ADN, que en principi són modificables. És a dir, tu tens el teu ADN, és el teu ADN, que no pots canviar. Neixes amb el teu ADN i els teus pares el passen i ja està, i tu passes als fills, combinat amb el de la parella, i així això és fixa. Ara bé, aquests canvis químics que estan molt influïts per la dieta, per l'entorn, per mil coses, en teoria, que són, com deia, modificables, canviables, no són indelebles, no són definitius, en teoria es poden passar també a les següents generacions. I això va ser un descobriment de fa uns anys molt revolucionari, i estem ara vivint una mica l'explosió d'això, dels efectes que pot tenir l'epigenètica en els nostres descendents. I, efectivament, la dieta podria ser un dels factors.
Estic flipant. Perdona, Salvador, igual soc molt impressionable amb això, però al·lucino per aquesta rapidesa, sobretot per la rapidesa, no?, adaptativa. És a dir, i a més és una pressió afegida, perquè el que jo mengi o com m'alimenti o la meva rutina d'alimentació pot influir en els meus fills, en els meus nets i besnets.
Sí, sí, totalment, i això és molt important, i està molt bé que en siguem conscients, perquè, clar, pensem en la dieta com una cosa que ens afecta a mi, el meu cos.
Ah, la cobertura. Salvador? Llàstima, eh? Jo tenia el Carmel a la boca de la xerrada i sembla que la cobertura se'ns està fallant. Ha marxat. Bé, a veure si podem reprendre la trucada. Imagineu, estem parlant d'una qüestió ràpida, però molt ràpida. Bàsicament, parlem d'aquesta epigenètica, com s'estava explicant el Salvador, és una qüestió adaptativa, però força impressionant. Salvador, ja penso que tu t'anem a tenir ara mateix, sí? Hola?
Sí.
Va, perfecte. Estàvem parlant d'això, de que nosaltres som conscients del que mengem, però no mengem a futur, és a dir, amb visió a la nostra descendència.
Exacte. Penseu això, que tot el que sembla al nostre cos pot tenir un impacte en l'ADN de les nostres cèl·lules reproductives en forma d'aquests canvis epigenètics que dèiem, no? Si tu tens una dieta molt alta en greixos o baixa en proteïnes, per exemple, persones que han passat una guerra, els canvis de la fam que hi ha a les guerres, l'estrès mateix de la guerra, no només la dieta, tot això pot afectar, pot afegir canvis epigenètics en l'ADN, i aquests canvis poden passar a la següent generació. I això pot fer que els nostres fills neixin amb certes deficiències, amb certes problemes, amb efectes que encara no, amb humans, com dèiem, potser encara no els coneixem del tot, encara ens hem d'estudiar, però sí que hi ha alguns estudis que relacionen per això, per exemple, això, generacions que han passat, els pares han passat una guerra, la fam d'una guerra, com quins problemes de salut tenen els nens, hi ha uns efectes. I clarament això ve degut a aquests modificacions epigenètiques a l'ADN que es passen, perquè l'ADN mateix no canvia, perquè, com dèiem, això, tu tens el que tens i passes als fills el que tens, però sí que aquestes modificacions que fan que aquest ADN funcioni millor o pitjor poden portar aquestes complicacions que dèiem, que deies amb el ratolins.
Salvador, i això és manipulable? És a dir, a partir d'aquí podem trobar medicaments, es pot, no sé, parlo igual a futur, no?, perquè encara suposo que queda molt estudiat de tot això, però en cas de trobar algun què, podria ser modificable? És a dir, aprofitar aquest coneixement en el nostre benefici?
Efectivament, molt, molt, molt ben vist i bona pregunta, perquè, com dèiem, l'ADN no el podem modificar encara, fent manipulació genètica sí, perquè això és un tema més complicat, però els canvis epigenètics sí que es poden modificar. Llavors, això sí que podríem, en principi, i de fet ja tenim fàrmacs, substàncies que canvien l'epigenètica de l'ADN, i per tant podríem fins a cert punt netejar si vols dir-ho així, sí. Aquests canvis que, negatius que podrien passar de pares a fills. De fet, ara mateix al meu laboratori estem estudiant un fàrmac d'aquests epigenètics que en teoria receteja, per dir-ho així, els canvis de l'ADN i en teoria hauria d'alentir l'envelliment. O sigui, també faria canvis que poden portar a un envelliment més ràpid o més prematur, degut potser a herència dels pares, degut també a l'entorn i als nostres estils de vida, doncs això podria curar-se o canviar-se simplement un fàrmac. O sigui, el fet que estiguem parlant d'epigenètica i no de genètica, d'aquests canvis químics, ens obre la porta a buscar fàrmacs, a buscar estratègies que ens permetin actuar sobre això.
I això, exactament, per exemple, aquest medicament que estaves explicant, com ens ajudaria? Bàsicament, m'entenc i d'entrada, la primera cosa que se'm passa pel cap és endarrerir malalties que surten associades a l'edat, per exemple.
Efectivament, aquesta seria una de les idees, no? Evidentment, quan parlem d'envelliment i de malalties de l'envelliment, estem parlant de coses molt complexes, segurament caldria més coses, però sí que podria canviar l'epigenètica, podria millorar o aquest tipus de fàrmacs, netejar, diguéssim, aquesta herència, parlem dels pares o inclús els canvis que nosaltres mateixos fem en el nostre ADN degut al nostre estil de vida, això podria permetre millorar, si no curar, potser millorar o evitar o protegir-nos contra malalties com el càncer mateix, no? O altres malalties que estan relacionades amb l'envelliment, com podria ser l'Alzheimer o com podria ser l'envelliment mateix. Com deies tu abans, això encara estem molt al principi de tot això, són descobriments relativament recents, aquests fàrmacs són relativament nous, encara no entenem exactament com fer-los servir, perquè també poden tenir efectes secundaris, perquè no és tan senzill netejar, diguéssim, només els senyals que volem sense tocar els que són bons, per tant, això encara és complex, però és una obra, una porta, tot un camp d'investigació que jo crec que és molt prometedor i que en el futur ens pot donar moltes sorpreses.
És al·lucinant. Bàsicament, m'he quedat molt sorprès amb tot això, perquè significa moltes coses bones, ben utilitzades, són coses molt, molt bones. Sí. Per exemple, el fet de la dieta, bàsicament, seria una qüestió de controlar tot això i sobretot controlar les malalties relacionades amb una mala alimentació dels meus avantpassats. És al·lucinant.
És al·lucinant, Salvador. Sí, perquè més que res, tu no tens control sobre això. Clar. Tu passes l'herència que et passen, però aquests fàrmacs podrien ajudar en aquest sentit.
Clar, doncs, si tenim avis o besavis que han lluitat a la Guerra Civil o a la postguerra, que van menjar malament, clar, Igual estem patint coses d'aquell moment i no ho sabem. No sé, em sembla ciència-ficció, Salvador. Mira, perquè tinc a tu xerrant de tot això, eh? Sí, perquè sembla ciència-ficció, sembla Star Trek, això. Doncs, doctor Salvador Massip, catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i catedràtic a la Universitat de Leicester, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per parlar d'això tan flipant, molt amable.
Un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
Cuida't, Salvador, gràcies. Sempre és un plaer parlar amb el Salvador d'aquest tipus de temes. Ho comunica bé, ho explica molt bé, i a més, una qüestió tan complicada com podria ser